Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Etcètera, no? I que estava molt pendent del futbol internacional.
I un parell de documents també de l'òrbita Barça, no? Més enllà de la selecció espanyola.
Sí, parlava del Barça, del futur, dels fitxatges que està fent el Madrid. Diu Gavi que li és igual qui fitxi el club blanc perquè considera que el Barça ja tenen prou bon equip.
El Barça ahora mismo no está en su mejor momento económico, pero bueno, hemos salido muchos jóvenes de la cantera muy fuerte, yo creo, y tenemos un equipazo. Y el Madrid, para mí, que fiche a quien quiera, me da absolutamente igual. Nosotros tenemos lo nuestro y iremos a muerte siempre.
I un últim nom, el de Zubimendi, company de selecció. Li pregunten si seria un bon fitxatge pel Barça.
Zubimendi para mí es jugador top. A mí me encanta, la verdad, y bueno, eso, lo respeto en el equipo en el que está, en la Real, y bueno, él verá ya el futuro.
Demà a les 12 del migdia, roda de premsa de Luis de la Fuente a Rotterdam, a l'escenari del partit de diumenge, a De Kuip. A les 7 de la tarda, l'entrenament. També s'entrenarà a Croàcia, parlarà Slatko Dalic. Per tant, demà, dia d'activitat, dia de prèvia a l'escenari del partit, al camp del Feyenoord.
Sí, i demà també protagonista, el tu diràs. Estigueu pendents que entrevistarem a un jugador de la selecció espanyola. Un minut per sobre de dos quarts d'una de la nit. Vau veure el partit d'Espanya?
Un tros, sí.
Un contra Itàlia?
Sí.
Què us va semblar, breument?
Comenceu vosaltres, perquè jo només vaig veure només un tros i em va semblar una miqueta que no vaig tenir massa clar exactament a què jugava Espanya ni res. Va ser un partit molt caòtic i que es va resoldre al final amb una acció molt afortunada, però no em va semblar un joc molt brillant, més enllà d'una Itàlia bastant amarrategui clàssica i una Espanya que sí que intentava jugar a l'atac, però d'una manera em va semblar molt poc col·lectiva i molt desordenada.
No, la veritat és que tots dos equips estan molt lluny de ser les grans versions d'Itàlia i d'Espanya, sobretot amb els noms propis, però a mi em va agradar que De La Fuente, com a mínim, després de tot el ronron que hi ha hagut al voltant del seu nom, n'és com a morir amb les seves idees. Va apostar per Lenormand i Laporte, una parella de centrals totalment nova o innovadora, on més problemes va tenir Espanya ahir, perquè cada pilota a l'esquena era bastant complicat, on els agafaven tota l'estona a l'esquena, però sí que van a l'atac i després va salvar un match ball. La sensació, sobretot quan va acabar el partit, sí que el gol va ser al final de Joselu, però com ho van celebrar els jugadors, sí. Després les declaracions que va fer Rodri, fins i tot... Durant el partit es va copsar com a aquesta petita tensió, però quan s'acaba el partit és com que els jugadors han viscut, no?, tot aquest procés en el que De La Fuente s'ha sentit discutit, i ahir era com un partit bastant definitiu. Jo crec que Espanya va mereixer guanyar, la veritat. Va ser, no diria superatrevida, però sí que va tenir més la pilota, amb una Itàlia més peruga, però home, jo crec que l'explosió final et deixa veure clarament que si ahir fos pel que fos, a Espanya no li surt un bon partit, De La Fuente tenia hores comptades.
Jo crec que va guanyar justament a Espanya, però em sembla bèstia que hi ha el Marc. O sigui, porta aquest seleccionador dos partits, perquè sí. Se'l qüestionava abans del duel contra Itàlia, o sigui, en dos partits ja es comença a debatre si la federació l'ha de fer fora, no? I jo és que flipo realment que això demostra probablement que el camí marcant era aquest, que l'aposta no hauria d'haver estat Luis de la Fuente, però em sembla bastant bèstia, i molt, i sobretot des de la federació se'l qüestiona.
I després, Àlex, que només guanya ahir, ja, i el Dami just ja, és el primer que ha dit, ja sembla ratificat per arribar a l'Euro, i dius, ara, per un partit sí o un no.
I només un apunt, i és que jo crec, deia el Marc, que estan les dues seleccions per sota del seu nivell, és veritat, però és que jo crec que realment a Espanya ara mateix el que falta és qualitat, i pocs jugadors al marge de Pedri ja determinen ara les seleccions, que jo crec que realment el nivell de la selecció espanyola, de l'actual selecció espanyola, és un nivell baix.
Va aprofitar el moment en què tenia la millor selecció del món, de totes les que hi havia, per guanyar, evidentment, el que havia de guanyar. I ara...
I connectada al millor Barça de la història.
Connectada, evidentment, al millor Barça de la història amb Pep Guardiola. Demà en parlarem, especialment d'aquesta final, però ja que avui us pregunto que sigueu ras i curt en la resposta, favorit per demà, Croàcia, Espanya, i per demà passat, vull dir, diumenge?
Ostres, em costa molt. Per joventut, per aquestes ganes i tot, potser Espanya, però jo veig un partit igualadíssim, sí. Pròrroga, penals, quasi.
Jo he vist, o sigui, veient els dos partits, tant el de Croàcia com el de Espanya, jo crec que Croàcia... em transmet, i si Modric està... Va fer un partit, Modric, espectacular. I té més veterania, no sé. Per mi, Croàcia, o sigui, seria una sorpresa que Espanya guanyés bé, i Croàcia per mi està un punt per sobre.
I també, jo veient el rendiment de Croàcia en les últimes Eurocopes i Mundials, que sempre les ha lluitat i sempre arriba pràcticament fins al final... i veient la inexperiència i al final que és una selecció bastant nova, la de la Fuente, jo, si hagués d'apostar, apostaria per Croàcia.
Jo crec que es mereix un títol, una generació com aquesta, la de Croàcia, que, recordo, la selecció de Croàcia no ha guanyat mai ni una Eurocopa, ni un Mundial, ni, evidentment, una Lliga de la Fuente.
Seria el primer títol, no? Seria el primer títol de la seva història.
Jo crec que per això, entre moltes altres raons, crec que Croàcia està per davant d'Espanya.
Ai, com t'escolti, de la Fuente. Damià, demà t'espero, amb un gran protagonista aquí al Tu Diràs. Una abraçada, que vagi bé.
Molt bé, bona nit.
I també acomiado a l'Àlex, al Marc i al Martí. Gràcies, que vagi bé, bona nit.
Adéu,
bona nit.
Gràcies,
Ballera. Adéu, Marta, bona nit.
Bona nit.
Una pausa i de seguida parlem de més coses. Sí, és que hem de parlar d'handbol, de futbol sala, de motor, moltes coses encara, el Tu Diràs.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu Diràs.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
Gaudir dels Fiat Days és tan senzill que fins i tot el teu gos ho sabria fer. Exacte! Només has d'anar a un dels nostres concessionaris Fiat i descobrir les millors ofertes en tota la gamma híbrida i elèctrica. Aprofita els Fiat Days. Ah, i només aquest mes. Consulta'n les condicions a Fiat.es.
Milers de famílies depenen dels bancs dels aliments per garantir-se l'alimentació. Al teu edifici, al barri, a la teva ciutat. Tots tenim algú a prop a qui podem ajudar. Uneix-te a Cap Llar Sense Aliments. Fes un donatiu mitjançant un bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank a favor dels bancs dels aliments.
De dies plujosos n'hi ha molts. D'assolellats, també. Però de dies únics amb ofertes úniques, a Dacia no n'hi ha gaires. Per això, aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials únicament del 9 al 19 de juny i demana el teu Dacia. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. El divendres 23 de juny, de 8 a 12, el món a RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona. Coneixer coneixerem interioritats i anècdotes del món aeri. Ho rematarem amb tota la colla de l'Ens fotran fora i hi haurà premis. Entre tots els assistents, Vueling sortejarà 12 vols per dues persones a qualsevol destinació. Si voleu venir de públic, entreu a rac1.cat o a les xarxes socials del món a RAC1. El divendres 23 de juny, a partir de les 8, el món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. RAC1. Tots som un. Túria, amb Gerard Ballera. You know what this walking on my mind.
És hora de parlar d'handbol perquè, per fi, arriba l'hora de la veritat, arriba l'hora de la Final Four de la Champions, que es disputa aquest cap de setmana. Barça, Paris Saint-Germain, Kielce i Magdeburg lluitaran pel títol. Enviada especial de RAC1 a Colònia, Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina és l'última hora del Barça?
Aquest matí ha fet l'últim entrenament. Aquesta tarda tots els jugadors dels 18 del primer equip i Martí Soler del B han participat a l'Opening Party a l'Anxes Arena, una jornada festiva i de benvinguda prèvia a la gran cita on un cop més els aficionats del Kielce han estat els més nombrosos i també els més sorollosos. De cara a demà, l'única baixa que té el Barça és la d'Aitor Ariño, lesionat de llarga durada, i és cert que Aleix Gómez no està al 100% amb molèsties al canell i també a l'esquena. Avui ha fet pràcticament tota la sessió amb el grup. Abans de semifinals, Ortega haurà de descartar dos jugadors.
Perfecte. I d'ànims, com els has vist? Com els has vist a la plantilla?
Doncs el missatge del vestidor és que tenen moltes ganes de buidar-se la pista i traslladar en aquesta Final Four el treball de tota la temporada, tot i que, i és opinió, el fet d'arribar amb la tranquil·litat d'haver guanyat les dues últimes edicions penso que pot tenir un punt negatiu. Hem escoltat aquesta també setmana Ortega que els havia hagut de punxar i l'equip fa setmanes que no competeix. Per tant, veurem demà. L'any passat el Barça va aconseguir si el primer equip han guanyat dues edicions consecutives aquí a Colònia, en aquest exigent format Final Four. Ara va per la tercera, la que seria la dotzena de la història del club i, sens dubte, seria un èxit increïble aconseguir-ho.
I tant que sí, de tot plegat n'ha parlat la Laia amb Carlos Ortega, l'entrenador del Barça, que si guanya aquesta Champions serà la persona amb més títols de la història. En sumarà 8 i superarà les 7 d'O'Callaghan, Chepkin i Barrufet.
Carlos, arriba l'hora de la veritat a Colònia, 24 hores ja per aquesta semifinal. Com està l'equip? Com han sigut els entrenaments dels últims dies?
Bé, jo crec que arribem bé, jo crec que arribem amb ganes i jo veig l'equip bé. Aquests últims dies aquí a Colònia només hem entrenat una miqueta menys i hem posat més atenció als petits detalls i demà hem de jugar, no?
Quins són aquests detalls, aquests petits detalls? En què has incidit sobretot per fer front en aquest partit contra el Magdeburg?
Bé, jo crec que hem d'anar amb molta paciència a defensa. És un equip que juga atacs llargs, molt bé a l'un contra un, amb molta mobilitat, molt ràpida la pelota, però fonamentalment hem de tenir molta paciència al cos franc en passiu, no? En passiu. Ells meten molts gols al golpe franc i en passiu i juguen les quatre passes o pas per pas amb falta, em troben situacions i hem de defensar bé això, no? Jo crec que és molt important per demà.
El fet d'haver guanyat les dues últimes Champions, això treu pressió? Això és un punt positiu?
Bé, jo crec que sí, no? Sempre quan vens de guanyador pot ser que tingues aquest crèdit, no? Però per a un club amb el Barça jo crec que estem obligats cada any venir aquí, arribar a la Final Four. Aquest és el somni de tots els equips d'Europa i hem de disfrutar-lo i hem de tratar de competir i si pot ser guanyar, no?
Arribeu a Colònia sense haver perdut cap partit a Europa aquesta temporada, sou l'únic equip invicte, tothom dona el Barça com a favorit, el vestidor és conscient, l'any passat vau fer història amb la segona Champions consecutiva, però que aquest any es pot anar un pas més enllà i ja convertir-se en un equip de llegenda?
Jo crec que sí, però no hem parlat d'això, no? El fet de guanyar tant, jo crec que la gent normalitza això i que hem de guanyar sempre i pot ser que els jugadors senten que és totalment normal guanyar sempre, no? I pot ser que oblidem una miqueta els detalls, el treballar sempre, 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 i això és el que he posat una miqueta més d'èmfasi de les darreres setmanes, no?
Ha reaccionat bé per això l'equip?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que estem posats. Després l'oponent juga també i ens ho posarà molt, molt, molt difícil, però jo crec que arribem bé i arribem amb plena confiança per donar-lo tot. Després això és esport i els altres treballen també, treballen bé i pot passar qualsevol cosa.
Carlos, moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Al davant hi haurà el Magdeburg, que debuta en una Final Four, però que està aquí per mèrits propis, i de fet ha sigut el butxí dels blaugrana en les dues últimes finals del Mundial de Club. El Magdeburg és l'únic equip que ha guanyat aquesta temporada al Barça, i aquest és el principal argument que tenen des d'Alemanya per creure en que demà també és possible la victòria. Això sí, arriben sense pressió a la cita, tot el favoritisme cap al Barça, tindran el públic a favor, i atenció, perquè podria reaparèixer Magnusson, una peça molt important, se'l donava per descartat, però podria estar disponible per aquesta Final Four, i també fa unes setmanes van recuperar ja també un dels altres jugadors importants com és Christiansen.
Magdeburg-Barça, la primera semifinal, a partir d'un quart de 4 de la tarda en directe a RAC1, la segona partidàs PSG-Kielce a partir de les 6.
Sí, pendents de dos jugadors importants, un per banda, Prandi del Paris Saint-Germain, que té una mà trencada i veurem fins a quin punt pot ajudar, tot i que estarà a la banqueta, i el pivot del Kielce Karalek. De com es presenta aquest partit, aquesta semifinal, n'hem pogut parlar també amb un representant de cada equip. Comencem escoltant les valoracions del català Ferran Soler, l'extrem del Paris Saint-Germain. Ferran Soler, demà Paris Saint-Germain-Kielce en aquesta segona semifinal de la Final Four, no m'atreviria a dir un favorit, com ho veus?
Bueno, jo crec que serà molt igualada, no? Jo crec que al final nosaltres arribem bé, l'equip doncs, ha estat bé en aquest tram final de temporada i tots els reptes que hem tingut doncs, l'equip ha sigut tirar endavant. Però bueno, el Kielce doncs, és un equip molt fort, jo crec que és el finalista l'any passat i sens dubte que l'any passat doncs, el perdre la final es van quedar amb un sabor amarg de boca. I bueno, és un equip a més molt jove, molt ambiciós, que sens dubte... doncs, té marcat l'objectiu aquest de la Champions, no? Així que jo crec que serà una lluita molt, molt equilibrada i segurament doncs, no hi ha cap equip dels dos que sobre el paper sigui millor que l'altre.
Hi ha pressió perquè el París ha fet apostes molt importants per intentar guanyar la Champions, però encara no l'ha guanyat mai. Teniu pressió?
Jo crec que no hi ha tanta pressió com altres anys, no? Perquè potser altres anys on sí que l'equip doncs, tenia... hi havia molta més estrella dins de l'equip, donava la sensació doncs, de que era pràcticament una obligació no guanyar-la. En canvi, aquest any, doncs, al final, s'ha renovat bastant la plantilla, però bueno, potser una mica menys de pressió perquè jo crec que ningú tampoc ens veu com a favorits. No? Jo crec que doncs, això, equips com el Kielce o el Barça, sobre el paper, s'han doncs, reforçat molt més els últims anys i la plantilla que tenen doncs és molt bona.
Ferran, moltes gràcies i sort.
Moltes gràcies.
I del costat del Kielce, el subcampió de l'any passat, podem escoltar les impressions de Talant Dusevayev. Talant, no ha sido una temporada nada fácil por temas extradeportivos para vosotros. ¿Cómo llegáis a esta Final Four?
Bueno, creo que es un premio para los jugadores, como has dicho bien, pues para todo el sufrimiento que han tenido durante la temporada, y está claro que se lo han ganado, se lo han merecido, y aquí vienen... y como yo digo, no de vacaciones, sino con posibilidades de luchar contra los mejores equipos que estamos aquí.
La final de la temporada pasada fue muy dura contra el Barça en aquella fatídica tanda de penaltis. ¿Ganas de revancha?
Bueno, yo sinceramente digo que siempre lo pasado, pasado está, es historia, y ahora estamos ante posibilidad de hacer otra historia, hacer otro paso hacia adelante, y nosotros única y exclusivamente pensamos en el partido contra PSG.
¿Y cómo ve el partido contra el PSG? ¿Cuál cree que va a ser la clave? ¿Cree que hay un favorito entre Kielce o Paris Saint-Germain?
No, creo que los dos equipos estamos al 50% de posibilidades. Sabemos que y ellos y nosotros hemos tenido contratiempos con lesiones y esperemos que tanto ellos como nosotros recuperamos a estos jugadores y que nos pueden ayudar. Y, por supuesto, nunca se sabe lo que puede pasar, pero estoy seguro que va a ser un partido muy entretenido para todos los que estarán en el campo.
El Barça llega aquí a Colonia con la posibilidad de volver a hacer historia. Van a buscar la tercera Champions consecutiva, algo que nunca nadie ha conseguido en el formato de Final Four. ¿Cómo ves al equipo de Ortega? ¿Crees que son los favoritos?
Bueno, yo siempre digo, el campeón de la última edición es el gran favorito, ¿no? Todos tenemos 25%, como digo siempre, y el ganador de la última edición a lo mejor tiene 26, ¿no? Sabemos que 101% no existe, pero bueno, creo que todos tenemos posibilidades y ellos están en un gran momento. Supongo que han recuperado, creo, no estoy seguro al 100%, a todos los jugadores, a lesionados, y creo que estarán con ganas de hacer, como tú has dicho, la historia. Pues ya lo han hecho el año pasado, son los primeros en ganar dos veces, y estoy seguro que son candidato número uno para revalidar el título.
Gracias, Talán. Lleuger favoritisme del Barça segons tots els equips, els participants d'aquesta Final Four, però ja ho sabem, són ja 13 edicions de Colònia, i Colònia és Colònia, no es pot donar per fet, i poques vegades acostuma a guanyar el favorit.
Esperem que, igual que l'any passat, aquesta vegada guanyi el favorit, que voldrà dir que haurà guanyat el Barça. Recordo horaris, demà 3:15 Magdeburg-Barça, primera semifinal a RAC1, la segona a les 6, PSG-Kielce, i la gran final també diumenge a les 6 de la tarda, esperem que amb el Barça. I tenim també sorteig al compte de Twitter d'Esports RAC1, @esportsrac1. Sortegem una samarreta oficial del Barça d'handbol amb el dorsal 66 de Melvin Richardson, que a més està firmada per tot l'equip, per tant, doble premi. Per entrar al sorteig, heu d'entrar simplement al compte de Twitter, @esportsrac1, i fer retweet del tuit fixat. Entrareu al sorteig i d'aquí en sortirà, evidentment, un guanyador. La Laia segur que no se l'emportarà, ella no pot participar. Laia, gràcies, bona nit.
Bona nit.
RAC 1.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Què passa quan els dius als teus amics que el seu bebè acabat de néixer és lleig? Torna a Barcelona la comèdia La pell fina, amb Ángela Cervantes, Biel Duran, Francesc Ferrer i Laura Pau. Del 29 de juny al 29 de juliol, el nou èxit dels autors d'Ovelles, Carmen Marfà i Iago Alonso, al Teatre Borràs. Entrades a lapellfina.com.
Torna la màgia. A Petardos CM ja veiem Sant Joan ple de llum i color. Descarrega't el catàleg amb totes les ofertes a petardoscm.com. Més de 50 lots i packs. 3x2, 6x3 i 2x1 per als majors de 65 anys.
Compra a petardoscm.com fins al dia 21 i recull la teva comanda sense cues. Petardos CM. Més de 250 punts de venda.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
The Producers, el musical de la temporada amb direcció d'Àngel Llàcer i Manu Ish. Una comèdia divertidíssima, com La jaula de les loques, amb el glamour espectacular de Cantando bajo la lluvia. Compra ara les teves entrades i disfruta d'un increïble descompte del 30%. The Producers, al Teatre Tívoli de Barcelona. Estrena el 28 de setembre.
Entrades a la venda a balanyaenviu.com.
Busques cotxe o moto últims dies de la fira del vehicle d'ocasió d'Autovivo a Sant Boi. Només fins al dissabte 17 de juny, unitats limitades en estoc de vehicles, quilòmetre zero, gerència i seminous, directes de concessionari i totalment garantits. Beneficia't de fins a un 30% de descompte i compra ara i no paguis fins al setembre. Més info a firadelvehicle.cat i autovivo.es.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa, els de sempre.
El poeta és un fingidor. El poeta és un fingidor. Fingeix tan completament que arriba a fingir aquest dolor, el dolor que veritablement sent.
Pep Tosar dirigeix El Fingidor al Teatre Romea, un espectacle sobre Fernando Pessoa que combina circ, música en directe, teatre i audiovisual. Una posada en escena magnètica i fascinant. El Fingidor, a partir del 7 de juny al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a promentrada.com.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
I la una de la matinada, seguim fent el Tu diràs de RAC1. Ara, després de parlar de molt, hem de parlar de futbol sala, perquè demà també comença la final de la Lliga entre el Barça i el Jaén. En parlarem amb l'Albert Ferran, que ha tornat ja del Palau. L'Albert, bona nit.
Bona nit de nou.
Compte que hi ha en joc la Lliga i la classificació per la pròxima Champions, Albert.
Sí, eliminatòria al millor de 5 partits, factor pista a favor del Barça. Demà primer a sala al Palau, a un quart de 6. El club espera uns 4.000 seguidors. És una final inèdita perquè el Jaén mai no havia jugat l'eliminatòria pel títol. En canvi, els blaugrana ha buscat la seva setena Lliga. Els dos equips diríem que arriben en un gran moment, no han perdut cap partit als play-off i afronten la sèrie amb tots els jugadors disponibles. Només hi ha la baixa de Sergio Lozano, lesionat ja fa setmanes al genoll. El principal dubte de la prèvia és qui serà el porter del Barça. El teòricament titular és Dídac Plana, però es va perdre per sanció el primer duel de semifinals contra l'Inter. Miquel Feixas va respondre amb bona nota, amb bona actuació, i va repetir també a Torrejón de Ardoz. Per tant, Jesús Velasco ha tingut una setmana per decidir-se, tot i que amb el bon nivell mostrat per Feixas, crec que és qui ara mateix va per davant.
Et sembla si li preguntem a Miquel Feixas?
Som-hi.
Què en pensa? Hola, Miquel Feixas, bona nit.
Bona nit.
Doncs deixem començar preguntant això. Ja us ha dit el míster qui jugarà demà, si tu o en Dídac?
Encara no, encara no. Jo crec que vol que estem, que estiguem els dos mentalitzats i preparats pel que pugui venir.
El que és evident és que tu vas ser el porter de l'eliminatòria de les semifinals contra el Movistar Inter. A vegades sovint, quan un porter, Miquel, no és titular o té menys minuts, se li diu que ha d'esperar l'oportunitat, no? La seva oportunitat. Tu t'hi veus representat en aquesta frase o no?
Sí. Al final, l'esport de l'alta competició va per mil·límetres, va per polzades, no? Com diu aquella pel·lícula. I sí, és molt difícil jugar, és molt difícil tenir continuïtat, i vaig aprofitar un moment, uns minuts, després de l'expulsió, per demostrar que jo també puc jugar, i bé, molt content, molt content.
Creus que, ja ho he dit moltes vegades, que teniu la millor porteria al Barça, però creus que això li afegeix un punt de dificultat també al que has fet o no?
Sí. Jo crec que ho veurem en perspectiva, lo difícil que va ser, perquè realment quan no tens minuts, pues, és un esport molt, molt mental, de confiança amb tu mateix, però em vaig posar el mono de treball i al final estem al Barça, aquí s'ha de complir, aquí hem d'estar els millors i si no, pues fitxaran un millor, així que hem de demostrar sempre que tenim el nivell, així que bueno, ho vaig intentar fer.
I ara arriba el moment, a més de la veritat, una final. Arribeu en el millor moment de la temporada, aquesta final?
Sí, jo crec que sí. Hem passat per mals moments aquesta temporada, sobretot l'eliminació de la Champions. I jo crec que, bueno, també per uns de selecció, que feien que al final no poguéssim entrenar junts i estar més en sintonia. I jo crec que ara sí, ara ja portem un temps amb regulars, a demostrar en el playoff que som el Barça i que podem guanyar qualsevol equip, i jo crec que sí, jo crec que arribem bé, arribem contents, també amb ganes ja de gaudir una mica de l'estiu, però ho volem tancar de la millor manera.
El rival és el Jaén. Què us preocupa d'ells? Què heu treballat? Per on creus que pot anar a l'eliminatòria?
Ens preocupa que són un rival, un os dur, són un rival que costa, que potser no proposa tant de joc com altres equips, com l'Inter o el Palma, per exemple, però que et competeix de tu a tu, que et competeix amb les seves armes i que hem d'estar preparats per una guerra.
L'Olivo Arena s'ha convertit en els últims anys en un dels pavellons més calents del futbol sala. Creus que és vital no perdre el factor pista en aquest sentit? Perquè heu jugat allà ja aquesta temporada i us ha costat especialment en els partits fora de casa contra ells, no? No sé si també ho teniu al cap, això.
Sí, sí, sí. És d'admirar el que fan allà tota la ciutat de Jaén, que omplen el pavelló i empenyen el seu equip també a competir allà. Sí, és important el factor pista, però al final és el 40 per 20, la pilota i els que estiguem a la pista, els que hem d'estar concentrats i sigui el camp que sigui, sigui el Palau o sigui l'Olivo Arena, pues, estar centrats i jugar bé.
Esclar, es dona una circumstància en aquesta final de la Lliga que jo crec que és gairebé inèdita, el fet de que el Palma quedés eliminat fa que tingueu l'obligació, entre cometes, bé, per accedir a la Champions teniu l'obligació de guanyar la Lliga. Clar, no sé què és més important, Miquel, perquè pel Barça ser la Champions és vital, evidentment una Lliga també, però no sé a què li doneu més importància.
Aviam, el factor d'estar a la Champions és no podem mentir, és el que demana aquesta secció, perquè el Champions han d'estar els millors i el Barça som els millors. Però bueno, ara només ens queda guanyar-la i m'agrada, a mi personalment m'agrada, perquè així no ens relaxem i fem el que ha de fer aquest equip i aquest club, que és anar a guanyar els títols, sense pensar en res més.
Demà a partir d'un quart de sis de la tarda, aquesta final, el primer partit, és el millor de cinc eliminatòria. Acabo ràpidament, Miquel, en les últimes hores, en els últims dies, de fet no és una cosa nova, però vaja, anem parlant, s'ha tornat a posar sobre la taula les retallades en les seccions del Barça, en totes les seccions. A nivell de vestidor, se'n parla, no se'n parla, no sé què me'n pots dir, si us preocupa, si no us preocupa, ho dic perquè és una cosa que segurament no està al dia a dia del vestidor, però entenc que en algun moment aneu parlant, no?, d'aquesta situació que de moment fa que el Barça estigui una mica limitat, no?, en aquest sentit.
No en parlem gaire. Ens centrem en entrenar cada dia. Potser sí que algun dia s'ha comentat, però som uns privilegiats. Estem al Barça, al millor club, almenys jo personalment sento els colors, sento els valors d'aquesta ciutat i de Catalunya. I no estem aquí pels diners, no estem aquí per pensar en retallades o no. Estar aquest club és el privilegi més gran que pot existir i no pensem en això, pensem en posar-nos la samarreta i deixar l'escut a l'alçada que es mereix sempre.
Molt bé, Miquel Feixas, moltíssima sort per aquesta final que comença demà contra el Jaén. Tant de bo que aixequeu la Lliga i que us classifiqueu, bonus extra per la Lliga de Campions de la pròxima temporada, i moltes gràcies per atendre la trucada de RAC1. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada ben forta.
Tu ho diràs, amb Gerard Baller.
De dies plujosos n'hi ha molts. D'assolellats, també. Però de dies únics amb ofertes úniques, a Dacia no n'hi ha gaires. Per això, aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials únicament del 9 al 19 de juny i demana el teu Dacia. Reserva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Preocupat pel teu aire condicionat? Aquest estiu, fes-li un gol a la teva factura energètica amb l'aire condicionat de Mitsubishi Electric. L'aire condicionat més eficient. I gaudeix sense ensurts a final de mes.
Mitsubishi Electric és el teu aire.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio. 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Ocasión Plus.
aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mipp.es.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més 1.
GT RAC 1.
I vinga, va, que rematrem el Tu diràs parlant de motor. Avui ha començat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. Anem cap a la rodalia del circuit de Sachsenring. Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit, Gerard.
Ha estat un divendres desastrós per Marc Márquez, que ha acabat el dia frustrat en un circuit que, teòricament, per ell hauria de ser talisma.
Sí, perquè aquí ja ha guanyat 11 vegades, de fet, totes les curses que hi ha disputat des del 2010, i aquests precedents feien pensar que Sachsenring és l'escenari ideal perquè trenqui la crisi de resultats que viu en Honda i ell mateix, que no guanya una cursa des de l'octubre del 2021, i aquesta temporada només ha pujat al podi a l'esprint de Portugal, no ha acabat cap cursa de diumenge. Marc Márquez ha començat bé, ha estat segon al primer entrenament del matí, però a la tarda no ha trobat l'adherència necessària per ser competitiu. Cada intent de volta ràpida s'acabava amb un ensurt al límit de la caiguda i al final no ha pogut millorar el registre de la primera sessió i ha quedat 14è, fora de l'accés directe a Q2. De fet, a l'últim intent de fer una bona volta sí que ha acabat per terra i abans, de tan frustrat com estava, ha ensenyat expressament el dit del mig, allò que en castellà es diu fer una peineta, a una càmera subjectiva que porta a la cúpula de la moto, després d'haver salvat in extremis una caiguda al revolt més ràpid i perillós del circuit, que és el número 11. Ahir ens deia que l'objectiu d'aquest cap de setmana era el podi, i avui ho veu magre.
Déu-n'hi-do, dia intens per ser un divendres. Marc Márquez, al micròfon de RAC1.
Marc Márquez, bona nit.
Bona nit.
Com et sents després del divendres de Sachsenring? Al matí bé, però a la tarda no ha sortit el resultat.
Bueno, un treball per fer. La tarda no ha sortit el resultat. M'he trobat molt incòmode durant tot l'entrenament, en molts moments, en moltes situacions de quasi caure. Però bueno, hem de seguir treballant i per demà a veure si podem millorar una mica.
El podi és factible encara?
No. No.
I per qui anava el dit del mig que has ensenyat a càmera?
Bueno, situacions que, sabes, una caiguda a quasi, no sé si es va a 200 i algo en aquella curva, l'adrenalina a tope, pues, a la situació en general. He tingut massa sustos aquest cap de setmana ja, així que bueno, hem de buscar la fórmula d'intentar treballar de diferent manera.
Gràcies.
Gràcies.
És més, aquesta caiguda, Quim, que comentaves al final del segon entrenament, podria haver acabat amb tragèdia perquè la moto de Marc Márquez ha topat amb la de Johann Zarco.
Sí, i sort que no hi ha impactat el cos del pilot català perquè ha anat d'un pèl i podria haver estat molt, molt greu. A Márquez li ha relliscat la roda del davant a la frenada del primer revolt i com que venia embalat de la recta, ell i la moto han lliscat per l'asfalt amb molta inèrcia cap a l'escapatòria. Fins aquí tot normal. però és que abans de la grava hi ha el carril d'incorporació des del pit lane i per allà sortia pista just en aquell moment Joan Zarco. La onda ha impactat amb la roda del davant de la Ducati del francès, que ha quedat feta miques, però miraculosament cap dels dos pilots ha pres mal de consideració. I després polèmica. Marc Márquez ha dit que Zarco ha de mirar que cap pilot estigui arribant al revolt abans d'entrar a pista.
Esa caída, si alguien la podía evitar, era Zarco. Esa situación, la caída no, la caída me caigo yo. Y si el piloto que sale de box ve que vienen pilotos rápidos, se tiene que frenar en el carril de boxes.
I Zarco ha replicat, els companys de DAZN, molest per les paraules del català.
No, no estoy de acuerdo, porque estoy ya fuera, veo los otros arribar, esto fuera. Él necesita decir que yo tengo el problema. Él necesita pensar dos veces antes de hablar. Porque, ok, el incidente se acepta, pero no puede decir que está mi culpa.
Déu-n'hi-do, en quina espiral de problemes ha entrat Marc Márquez últimament en les últimes curses. Al marge de Márquez, Quim, el millor dels catalans avui a l'Aleix Espargaró, eh?
Sì, el millor temps del divendres l'ha fet Marco Bezzecchi, Jorge Martín ha estat segon, tots dos amb Ducati, i l'Aleix Espargaró ha situat la seva Aprilia tercera. Peco Bagnaia quart i Àlex Márquez novè també disputaran la Q2, i en canvi Maverick Viñales setzè s'haurà de guanyar la Q1, igual que Marc Márquez. Demà, qualificacions de MotoGP quan faltin 10 minuts per les 11 del matí i la cursa sprint és a les 3 de la tarda.
Perfecte, doncs demà pendents especialment d'aquesta cursa sprint de MotoGP que reparteix els primers punts d'aquest Gran Premi d'Alemanya de cara al campionat. Una abraçada, Quim, fins demà.
Bona nit.
10 minuts per sobre de la una, és moment de marxar. Demà el RAC1 migdia i a partir d'un quart de 4 de la tarda, amb aquesta semifinal del Barça, de la Lliga de Campions contra el Magdeburg. Més esports, també, evidentment, tornarem als d'Altudiràs a partir de les 11. Gràcies al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'esports de RAC1, evidentment. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva.
Tu diràs.
RAC1. Víctor Cullell.
Bona nit, la 1 i 11 minuts. Aquest dissabte es constitueixen els ajuntaments i tot continua obert a Barcelona, on Xavier Trias és qui ho té més ben encarrilat. Les bases de Junts i d'Esquerra tindran l'última paraula sobre un acord per formar govern. Els militants dels dos partits decidiran aquest proper matí, en una consulta, si estan a favor del pacte. Al marge d'això, continuen les negociacions a contrarrellotge, i és que Jaume Collboni encara té opcions si el PP vota el candidat socialista. Els comuns podrien fer saltar la banca si finalment acaben donant suport a Collboni. Tot això pel que fa a Barcelona. A Ripoll, Junts per Catalunya es fa creus de la decisió d'Esquerra, el PSC i la CUP, que han trencat negociacions amb la secció local del partit, la secció local de Junts, per evitar que governi l'extrema dreta. En un comunicat, els juntaires afirmen que aquest passat matí hi ha hagut una reunió entre els responsables de la seva secció local i la d'Esquerra, acompanyats per membres de la direcció nacional de tots dos partits. Una reunió en què s'hauria tancat un acord per fer un govern entre els dos partits, però que finalment sembla que no ha arribat a bon port. Per tant, tot apunta que Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, serà l'alcaldessa de Ripoll si res no canvia. Aquest proper matí, per cert, a les 11, hi ha convocada una concentració veïnal contra el racisme i la intolerància a la capital del Ripollès. On ja ho tenen clar és a Girona. Lluc Salella serà el nou alcalde després que els tres partits independentistes hagin arribat a un acord. També a Badalona, on Xavier García Albiol, del PP, recuperarà l'alcaldia després d'aconseguir majoria absoluta, tot i que al cinturó metropolità és cert que el PSC va arrasar a ciutats com Cornellà, Sant Boi o Sant Adrià. Es formaran governs socialistes també a Lleida i Tarragona. A aquesta hora encara en marxa la primera gran nit del Sónar, la segona del festival. En pocs minuts començarà la rapera Shy Girl i poc abans de 3:15 ho farà Bicep. La música continuarà fins a altes hores de la matinada. Anem cap allà des de la Fira Gran Via de l'Hospitalet, Marc Simón.
Doncs sí, avui està sent una jornada amb molta més afluència que ahir, sobretot per veure Aphex Twin. El misteriós discjòquei irlandès ha encès l'escenari principal en el concert més multitudinari fins ara de tot el Sónar. Ha fet vibrar la Fira de la Gran Via amb un espectacle ple de llum i làsers i un tecno d'allò més estrident. A partir d'aquí s'esperen amb ganes el duet Bicep i les discjòqueis Peggy Gou i Honey Dijon. De cara a demà, última jornada que acabarà a dalt de tot amb artistes com el veterà Eric Pritz o la catalana Bad Gyal.
I encara de la plana cultural, Maroon 5 ha convertit el Palau Sant Jordi en una gran pista de ball. Aquesta nit, la banda liderada per Adam Levine ha tornat a Barcelona després de 8 anys d'absència per oferir un concert farcit de grans temes de la seva discografia, Maria Cusó.
Passaven pocs minuts de 3 quarts de 10 del vespre quan els llums del Sant Jordi s'han apagat i els Maroon 5 han pujat a l'escenari. Ho han fet al ritme de l'encomanadissa Mufflay Jagger, que ha fet embogir literalment el públic. I a partir d'aquí han anat encadenant un èxit rere un altre. Temes com She Will Be Love, Girls Like You, Payphone, Maps o Sugar, que ha posat el punt final a una nit on els fans de la banda han gaudit i ballat a cor que vols. Adam Levine ha pujat a l'escenari amb una energia desmesurada i durant poc més de 2 hores no ha parat quiet ni un minut. Amb el seu falset característic i el seu tors tatuat, que ha deixat nu en més d'una ocasió, Levine ha buscat la proximitat del públic, malgrat defensar un concert que no ha sortit de guió.
Ara els esports, amb Jaume Molló.
El Barça de bàsquet ha guanyat el primer partit de la final de la Lliga CB contra el Madrid per 97-88 aquesta nit. Un duel en què totes les mirades s'han centrat en el jugador blaugrana Nikola Mirotić, que ha estat ovacionat després que ahir se sabés que el club li rescindirà el contracte. El segon partit de la final serà...